com a mi m'agradaria.
Pots deixar parlar la gent? Ja que et queixes, pots deixar parlar l'Oriol?
Espero que m'interrompi l'Oriol.
Mira, calleu tots. Mira, ja està. Així de fàcil, perquè hem d'anar cap a Tarragona, cap a la delegació del govern a Tarragona, perquè ara sí comença la roda de premsa de Víctor Francos, president del Consejo Superior de Deportes.
Siempre se agradece estar rodeado de buenos amigos. En un momento que es difícil, les voy a hacer una pequeña declaración inicial y después me pondré a disposición de sus preguntas para poder responder todas las dudas que puedan tener o aclarar cualquier cosa que de mi intervención pueda subyacer. La primera cosa que quiero decir es que comparezco ante ustedes.
Intentarem millorar el so, de fet, a veure si punxant el 324, el senyal del 324, aconseguim millorar aquest so que ens arriba des de Tarragona, de Víctor Francos.
Comparezco ante ustedes con la voluntad de hablar de lo que ya conocemos. Como el oigo un pitido permanente, no sé.
Nosotros también,
sí, se la copla con el micro.
Sí, no, però no el sent.
No, le digo a él. No.
Sí, però és que no el sent, estic dient que no el sent. Ara estan intentant arreglar-ho ells, però a veure ara.
Culpa de telefònica.
Sí, també.
Del caso del señor presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por los hechos acontecidos en la reciente final de la Copa del Mundo, de la final de la Copa del Mundo Femenino del pasado domingo en Sydney. Como he venido explicando durante toda la semana, el Consejo Superior de Deportes ha querido ser muy pulcro y muy respetuoso en los procedimientos a seguir en este caso. Eso, fruto de esa voluntad de ser pulcros, de ser estrictos y de ser escrupulosos, desde el primer momento dijimos que no queríamos intervenir ni queríamos llevar a cabo ninguna acción concreta hasta que la Federación tuviera su asamblea extraordinaria de esta mañana. Esta mañana se ha producido la asamblea extraordinaria y precisamente por la razón de que se ha producido y que sus resultados no han sido satisfactorios a ojos del Gobierno, es por lo que comparezco hoy ante ustedes. Quiero ser muy claro, quiero ser muy contundente. Señor Rubiales hoy no ha estado a la altura ni de lo que se esperaba ni de lo que esperaban las jugadoras de la selección, como hemos podido ver en algunas declaraciones de ellas ya en las últimas horas, ni de lo que esperaba el gobierno ni de lo que esperaba sobre todo la sociedad española. Señor Rubiales hoy ha defraudado en su reacción, no ha hecho lo que debía. Consideramos, sinceramente y con todo el respeto, que las explicaciones que ha vuelto a dar hoy no se corresponden con sus actitudes y, por lo tanto, queremos ser muy claros a la hora de decir, en primer lugar, sobre esa asamblea, que la asamblea, lejos de resolver la situación, lejos de acercarnos a una situación de calmar el contexto en el que él mismo nos había metido, lo que ha hecho es avivar la polémica, lo que ha hecho es reafirmar la idea de lo que algunos decíamos, que es que tenía que dar más pasos, y sobre todo, se lo dijo el martes el presidente del gobierno, ni son suficientes las explicaciones, ni es suficiente si no se dan más pasos, y lejos de atender a lo que el gobierno consideraba, a lo que ha hecho el señor Rubiales es agravar la situación. Tenemos que decirlo así. El gobierno de España no va a estar impasible ante esta circunstancia y lo que queremos hacer es transmitirle hoy una cosa a la ciudadanía. El señor Rubiales ha dicho hoy que no se iba y que no dimitía. Y lo ha dicho en varias ocasiones. Nosotros le queremos transmitir una cosa, señor Rubiales, con todo el respeto institucional que nos merece el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. El camino de este gobierno para con la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol hoy ha acabado. Por lo tanto, el gobierno inicia hoy los trámites para que el señor Rubiales tenga que dar explicaciones ante el tribunal, ante el TAD, el Tribunal Administrativo del Deporte, y nosotros anunciamos también que si el TAT lo tiene a bien, y ahora pasaré a explicarles el procedimiento concreto, y el Consejo Superior de Deportes está en disposición de hacerlo, ya les puedo anunciar que suspenderemos en sus funciones al señor Rubiales en la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol.
Doncs és l'explicació que esperàvem de Víctor Francos, el president del Consell Superior d'Esports. Ve a dir que comença avui un camí per fer fora de la presidència de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, i que aquest camí passa pel TAT. Allà anirà la primera demanda del govern espanyol, passarà aquest tràmit al TAT, i a partir d'aquí desencaminar-nos cap a una destitució del president de la Federació Espanyola de Futbol.
Del CSD, si esa falta muy grave supone la suspensión del señor Rubiales al frente de sus responsabilidades. Como les digo, nosotros vamos a elevar esa solicitud como falta muy grave. Saben ustedes que había denuncias de diferentes colectivos. Estas denuncias han sido atendidas, han sido leídas, han sido estudiadas, pero es que hemos llegado a un punto donde el gobierno lo que ha decidido es actuar a iniciativa propia. Por lo tanto, la denuncia que recibirá el TAT no será la elevación de la denuncia de nadie, sino que será una elevación propia de una denuncia fundamentada propia por parte del Consejo Superior de Deportes, atendiendo a las circunstancias en las que nos encontramos. Si, como sé que ustedes ahora están, lógicamente, atendiendo tanto a nuestras actuaciones como a los plazos en los que nos movemos, me permitirán, si quieren, antes de acabar, que les explique un poco cuál es el escenario en el que nos moveríamos. Nosotros creemos, hay una cosa sobre la que tenemos una certeza, la denuncia fundamentada del CSD al TAT llegará esta tarde al Tribunal Administrativo del Deporte. Creemos que sería bueno, y así lo solicito y lo ruego, que haya una reunión extraordinaria del Tribunal, que se reúne normalmente de forma ordinaria los jueves, y por lo tanto yo solicitaría, si tienen a bien, y con todo el respeto institucional del mundo, que se pudieran reunir el próximo lunes. Todo el tiempo que podamos ganar será bienvenido. Y una vez que el TAT se haya reunido, si incoa el expediente y considera que esa falta muy grave que nosotros iniciamos merece el inicio de la tramitación, nosotros de forma inmediata convocaremos a la comisión directiva del Consejo Superior de Deportes, convocarla con 2 días de antelación, con toda la documentación pertinente. Quiero que sepan también todos los medios de comunicación que a los ojos de la ciudadanía puede parecer que estamos perdiendo algunos días, pero vamos a un proceso complicado. No quiero engañar a nadie. Y lo que no quiere este gobierno es encontrarse con impugnaciones o con subterfugios formales que nos lleven al traste con el objetivo final. Yo creo que estamos en disposición de que esto sea el Me Too del fútbol español y de que esto sea un cambio. Y por lo tanto el gobierno quiere advertir de eso, quiere ser muy contundente a la hora de decir que hay cosas que no pueden volver a pasar, y me dejarán que con emoción, porque lo hago sinceramente con mucha emoción, que les pida, sin haber hecho nada y sin sentirme culpable de nada, pero como responsable del deporte español, que les pida disculpa a las jugadoras, porque no merecían esta semana. Las jugadoras merecían otra cosa esta semana. Y yo creo que el conjunto de la ciudadanía haríamos bien de intentar que cuando pase toda esta tormenta podamos volver a celebrar, volver a sonreír y volver a saltar y a enorgullecernos de lo que han hecho. Realmente, hoy ese triunfo tiene más valor aún que antes de cuando lo consiguieron. Mantengo a l'espera de sus preguntas, estaré encantado de poder atenderlas.
Doncs el missatge no pot ser més contundent, el que ens arriba des del CSD en aquesta roda de premsa feta des de, o que s'està fent des de Tarragona. El govern vol fora Rubiales, i no només el vol fora, sinó que el vol fora ja. De fet, s'ha iniciat ja aquesta denúncia per falta molt greu, que és la manera de poder fer fora a Rubiales de la presidència de la Federació Espanyola de Futbol, una falta molt greu que s'ha denunciat al TAT, i no només això, es demana al TAT que faci reunió extraordinària, que no s'esperi a dijous, sinó que ho faci dilluns mateix ja, i per tant, amb aquest veredicte, que esperen que el sigui favorable, el govern poder fer fora Rubiales de la presidència del futbol espanyol. I especialment interessant aquest últim missatge, demanar perdó a les futbolistes espanyoles per no haver pogut celebrar com es mereixien el Mundial aconseguit a Austràlia i Sydney. Respon les preguntes de la premsa.
Que consideremos y que consideramos que tenemos que hacer. Y ponerlo en manos del Tribunal Administrativo del Deporte, que es quien tiene que decidir. Y mientras el Tribunal Administrativo del Deporte decide, si está en nuestras manos, suspender en sus funciones al presidente de la Federación Española de Fútbol. La segunda pregunta, perdón, Alfredo. Fallan los resortes. No, no fallan los resortes, al revés. Precisamente por eso comparezco hoy ante vosotros. ¿Me permitís que nos tuteemos, si os parece bien? Precisamente por eso comparezco, porque está en manos del Consejo Superior de Deportes elevar al TAT el caso. Está en manos del TAT calificar de muy grave el caso, y eso lo decidirán ellos, y en ese supuesto está en manos de la comisión directiva del CSD suspender en sus funciones al presidente de cualquier federación española que sea, de cualquier deporte. Por lo tanto, los resortes no fallan. Yo entiendo que es verdad, y por eso yo le pido disculpas a la ciudadanía, porque la administración a veces tiene unos tiempos diferentes de los sociales. Y yo entiendo que hay gente, imagínense, yo mi móvil estos días es lo que es, ¿no? Que hay gente que dice, pero si es que esto pasó el domingo y estamos ya a viernes. El domingo por la noche las jugadoras levantaban el trofeo. Y el lunes a las 8:30 a.m. el ministro calificaba de inaceptables las actuaciones y solicitaba al presidente de la Federación Española de Fútbol que hiciese algo. Por tanto, el gobierno ha actuado con la máxima celeridad. Yo por eso no les he querido engañar en ningún momento y les he explicado el procedimiento, cómo va a ir. Porque sí, ¿vamos a ir hasta el final? Sí, pero serán los próximos días. Porque lo que no queremos, repito, es cometer ningún error formal que nos lleve a no conseguir el fondo. Y el fondo es hacer cambios profundos que nos puedan permitir que el fútbol español se sienta en una situación más cómoda que la que se siente hoy, en la que estamos viendo que en redes sociales, en todos los ámbitos, que no se siente. Y que yo, sinceramente, les he dicho, yo estoy sorprendido. A mí, esta mañana me ha cogido en un desplazamiento y me ha sorprendido. Yo estaba convencido de que la solución de final de la Asamblea iba a ser otra, pero no lo ha sido, y por lo tanto, aquí estamos dando la cara para que la ciudadanía sepa que el gobierno no va a permitirlo.
Bueno, Joan Mercader de RAC1, ahora hacía referencia usted a que le ha sorprendido, que está sorprendido por el resultado de la Asamblea. No sé si le sorprende más por el hecho de que no haya dimitido el presidente o por las formas en las cuales se ha hablado el presidente Luis Rubiales. Gracias.
Las formas no me han gustado. No las he visto en la televisión hasta mucho después, pero en la radio ya no sonaban bien. Después, ya vistas en la televisión, no sonaban bien ni se veían bien. Bueno, respecto al fondo, él ha decidido. Yo toda esta semana he sido muy respetuoso respecto a su dimisión. Me han preguntado si creía que tenía que dimitir, Yo siempre he dicho, eso es una decisión que corresponde a él. La única cosa que sí que dependía de mí era decir que si no se tomaban medidas, las tomaría el CSD. Y yo comparezco hoy ante ustedes para decir, al margen de las formas y al margen del fondo, como no se han tomado medidas, el CSD tomará medidas. Y es lo que yo creo que esperan los ciudadanos y las ciudadanas.
Hola, buenas. Aquí, delante, Adrián Soldovera de la cadena SER. También se ha sabido esta mañana que Fiscalía ha abierto un expediente para investigar si el señor Rubiales ha cometido una agresión sexual. No sé si el CSD está dando soporte a esta investigación de la Fiscalía, si está ayudando a Fiscalía, si va a estar junto con Fiscalía en esta investigación. Vale, muchas gracias.
Nosotros hemos recibido la información, tenemos, digamos, la carátula de la apertura del inicio del expediente, pero como usted bien debe saber, en los procedimientos judiciales nosotros lo que hacemos es respetarlos y, en su caso, si así lo considera ser la Fiscalía, colaborar. Pero no podemos valorar más allá de lo que le estoy diciendo. Por lo tanto, yo no voy a valorar jurídicamente lo que la Fiscalía está estudiando. Para eso está la Fiscalía. yo valoro jurídicamente lo que yo sé y lo que depende de mí, que es elevar o no al TAT y en qué términos elevarlo o no al TAT. El procedimiento de la Fiscalía, evidentemente, respecto, usted me dice, usted va a colaborar si la Fiscalía nos interpela para que remitamos información, para cualquier cosa, evidentemente estaremos a su disposición.
Parla de l'altra via, de la via penal, eh? Ell es referia al principi de la via administrativa de fer fora Rubiales de la presidència. Sí que és cert que hi ha quatre denúncies agrupades a la Fiscalia de l'Audiència Nacional per també estudiar el cas des d'un altre, punt de vista. Per tant, també seguirem atents, lògicament, a aquesta altra via. Segueix la roda de premsa.
No he tenido la oportunidad de hablar ni con la vicepresidenta segunda, ni con la ministra Montero, ni con la ministra Belarra, ni con el señor Echenique, que creo que son las cuatro personas que han recibido esas críticas. Pero es que yo creo que hoy el señor Rubiales, en vez de atacar, tenía que pedir disculpas. Entonces, creo que con eso lo digo todo. Es decir, hoy no era el día de atacar. Hoy era el día de retroceder, pedir disculpas, bajar la mirada e intentar estar un poquito más a los hechos y a lo que la sociedad nos reclama. Yo he venido diciendo una cosa estos días que puede parecer como muy coloquial, pero que en estos momentos yo creo que es importante recordar. Me la aplico a mí a veces, porque a todos nos pasa a veces en la vida. Es muy raro que todo el mundo vaya en contradirección en la autopista. Es muy raro. Eso normalmente no pasa. Entonces, yo creo que el señor Rubiales hoy tenía que haber hecho esa reflexión de decir, quizás soy yo el que va en contradirección. Tenía la opción de tomar un cambio de sentido. Y como no lo ha hecho, el gobierno lo va a frenar y va a frenar ese coche.
Vamos a hacer una última pregunta porque no nos da tiempo para más.
¿Qué tal, presidente? Marcos, usted para la tarde de La Sexta. Me gustaría saber si en ese proceso que va a estar el TAT hasta el lunes o el jueves, en caso de que no se reúna de urgencia, me gustaría preguntarle si hay alguna posibilidad de una suspensión temporal de su cargo anterior a esa decisión del TAT. Y por otra parte, si usted o alguien del gobierno ha podido hablar con el señor Rubiales. Gracias.
Empiezo por la segunda, si no le importa, y después vamos a la primera. Yo también lo he dicho mucho estos días en los medios, yo volví con el señor Rubiales en el avión de la selección, con lo cual no puedo negar que haya hablado con él. También les puedo decir con toda sinceridad que tampoco hablamos mucho del tema. Yo le dije, creo que este tema es grave, creo que tienes que rectificar con contundencia, si no lo haces te vas a equivocar, y ahí quedó, porque mi función no es aconsejar al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, sino gobernar el deporte español. Y por lo tanto, ahí quedó mi intervención. Y estos días sí que he tenido oportunidad de hablar con gente de su entorno, relevante, de la Federación Española de Fútbol, transmitiéndoles, como se pueden imaginar, lo que estoy trasladando hoy a la ciudadanía, e intentando que las cosas no acabasen como han acabado. Pero no han fructificado esas conversaciones y, por lo tanto, no puedo decir más. Yo repito, yo tengo que tener un respeto institucional escrupuloso, porque no hace falta que les diga que el CSD está por encima mío y la Real Federación Española de Fútbol está por encima del señor Rubiales. Nosotros somos totalmente prescindibles. Son las instituciones las que perduran y las que tienen que hacer frente al futuro. Y yo hubiera esperado hoy la reacción de preservar a la institución. Respecto a lo que decía usted, les explico, ya sé que es jurídicamente estas cosas son complicadas, pero a mí me gustaría aclarar algún extremo sobre el tema de la suspensión en funciones, etcétera. Miren, la primera cosa que hay que decir es que ni el CSD ni su presidente pueden inhabilitar a ningún presidente federativo. Esto es la primera cosa que tiene que quedar clara, porque como yo estoy todo el día recibiendo mensajes y tweets, usted tiene que echar, yo no puedo echar a nadie, porque por suerte este país es un país con garantías, y es un país donde mi opinión no cuenta por la encima de un tribunal. Tanto nosotros lo que sí que podemos hacer es hacer lo que vamos a hacer, que es, repito, elevar al TAT hoy un expediente justificativo de que creemos que hay una falta muy grave que esa falta muy grave puede constituir una infracción de lo que son los principios y la legislación vigente en el ámbito deportivo, y el TAD tiene que decidir si incoa o no ese expediente. Si el TAD incoa el expediente, yo como presidente del Consejo Superior de Deportes tengo derecho a convocar la comisión directiva del Consejo Superior de Deportes para instar la suspensión en sus funciones del presidente. Cuidado, siempre supeditada a que después el TAD tendrá que resolver, como cualquier tribunal, y tendrá que resolver al margen de mi opinión, que no sé si son conscientes o no, pero que no la he dicho. ¿Por qué? Porque yo lo que no quiero es incurrir en ninguna causa que justifique mi imparcialidad o mi parcialidad. Mi obligación es seguir los procesos, y hay un tribunal que tiene que evaluar y juzgar. Lo que sí que he dicho, y en eso soy claro y quiero ser claro, y es una de las cosas que les quería anunciar hoy, es que si estamos en disposición de hacerlo, el señor Rubiales será suspendido en sus funciones, nada más que el TAD considere que hay una falta muy grave y que se abre y se incoa el expediente.
Muchas gracias.
No. Insisteix, doncs, el president en aquesta última pregunta, el president del CSD, Víctor Francos, de l'única manera de poder cedir del seu càrrec com a president de la... cessar, volia dir, del seu càrrec com a president de la Federació Espanyola de Futbol, a Luis Rubiales, i aquesta única manera passa pel TAD, que consideri el TAD que és una falta molt greu la que ha comès Luis Rubiales. Per això avui mateix el CSD enviarà un expedient al TAD perquè l'estudiï, i fins i tot el que reclama és que no esperi a dijous a reunir-se, com seria de manera ordinària, sinó que de manera extraordinària ho avanci a dilluns. El que dèiem abans, té pressa el CSD perquè Rubiales no continuï sent el president de la Federació Espanyola de Futbol. També ha parlat de com ha rebut aquest missatge avui. Diu, no m'ha agradat ni quan l'he sentit, perquè no l'he tingut ocasió de veure'l en directe quan explicava el que ha explicat avui Rubiales, però tampoc m'ha agradat els gestos que ha fet quan després sí que l'he pogut recuperar a través de la televisió. El que sí és cert és que ha estat molt clar avui el president del CSD amb les seves explicacions, i força ràpid, no només el CSD, també el govern, en tot aquest procés d'intentar resoldre una situació incòmoda. Ens explicava també aquesta interioritat de com va ser el viatge de tornada d'Austràlia quan la selecció espanyola va ser campiona del món. Deia que ja a l'avió li va dir Rubiales, estàs equivocat i crec que has de rectificar. A partir d'aquí doncs s'ha posat en marxa la maquinària i avui ens ha explicat com serà. Per tant, dates a tenir en compte, sobretot la de dilluns, perquè avui mateix envia aquest expedient, i si realment aconsegueix el CSD que el Tribunal Administratiu de l'Esport es reuneixi dilluns, doncs dilluns mateix podríem tenir alguna pista més en quan, com es pot resoldre aquest cas. Em sembla que tenim ja en línia el Joan Mercader, que és qui ens ha donat el so d'aquesta roda de premsa. Joan, ets per aquí, oi?
Sí, hola, Xavi, què tal? Bona tarda.
Entenc que molta expectació pel que hem sentit pel rum-rum que ens arribava també de sala. Deu haver-hi moltíssima gent expectant per aquesta roda de premsa.
Sí, sí, molts mitjans de comunicació, eh? Jo que sóc d'aquí de Tarragona i que he tingut la sort de cobrir moltes rodes de premsa per aquí, mai havia vist tantíssima gent en rodes de premsa, però és que jo crec que l'ocasió doncs s'ho mereix, per això que deies, perquè també ha estat molt clar el president del CSD, de Víctor Francos, ha estat claríssim amb aquest missatge de que si tot el que estigui en les seves mans ho faran perquè el Luis Rubiales, el president de la Federació Espanyola de Futbol, deixi el seu càrrec sempre i quan doncs estigui avalat, com ell també ha deixat molt clar, per al TAD, per aquest Tribunal de l'Esport. Ara, mica en mica, ja la sala es va buidant. Víctor Francos ja que ha marxat, que ha acabat de marxar ràpidament. Tampoc ens han deixat fer moltes preguntes als periodistes, ja et pots
4,
imaginar.
Quatre, de fet, oi?
Sí, 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 molt poques, perquè des de premsa ens han dit doncs que havia de marxar i que no podíem fer més preguntes. Molta gent sí que s'ha quedat doncs amb les ganes de poder-les fer, i ara també una cosa habitual que hi ha les rodes de premsa, que és aquests petits cercles de periodistes que van parlant, que van acabant de resoldre aquests dubtes que els hi pugui generar una situació que sempre és complicada. Tot això de la justícia a vegades és complicada, però jo crec que el missatge, i tu també ho has dit ara, és bastant clar, no? Aquest missatge de Víctor Francos de voler doncs que Luis Rubiales no sigui més president de la Federació Espanyola de Futbol, i sobretot tenint en compte doncs aquests actes, no deia tampoc que li havia, no s'ha volgut mullar una mica en la pregunta que li fèiem de si li ha sorprès més que no hagués dimitit o que o les formes en què ho ha fet, però sí que ha dit que les formes no són les, no són les correctes. Com deies tu, aquest dilluns és el dia clau. Ell ha demanat que reuneixi de manera extraordinària el TAT aquest dilluns. Veurem si acaba sent així o no, però la intenció que tenen ells és de que sigui de forma ràpida i també amb, tenint en compte, sobretot també, que li sabia greu, fins i tot ha demanat disculpes per part del govern a les jugadores, no? Que s'hagi parlat més d'això, de Luis Rubiales i de tot aquest enrenou amb Jennifer Hermoso, que no pas el fet que siguin campiones d'un Mundial femení per primer cop a la història.
També important el que ha explicat, sobretot missatge a navegants. Ja no crec que ni a mitjans, o potser també algun mitjà. Recordeu, o ens ha recordat, que el CSD no pot acomiadar Rubiales, és a dir, que això ha de passar per via judicial, en aquest cas el Tribunal Administratiu de l'Esport. Escolta'm, Joan, moltíssimes gràcies. Ves aquests corrillos que dius que hi ha de periodistes, a veure què diuen, i si hi ha alguna cosa important ja ens ho diràs.
Clar, perquè jo també m'he de posar una mica ara. Que els temes de la justícia a vegades se'm queden una mica lluny, que a vegades són més complicats, però sí, anem a parlar una miqueta. Gràcies, Xavi.
Que vagi molt bé, Joan, amb el company d'esports. Doncs parlant des d'aquesta delegació del govern espanyol a Tarragona, que és on ha fet la roda de premsa Víctor Francos, el president del CSD. Hi ha reacció, parlant de presidents, del govern de la Generalitat, de fet, del president de la Generalitat, Pere Aragonès.
Sí, del propi president Aragonès, diu en un tuit de fa 13 minuts exactes: és abominable el fet i ho és el discurs prepotent i masclista d'avui. Els drets i les llibertats s'han de defensar sempre. No val a callar, ni aplaudir, ni protegir el masclisme. Cal exemplaritat i dimissió immediata. I també ha reaccionat en aquest sentit la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, que diu: avui no només queda més retratat encara el masclisme recalcitrant de Rubiales, sinó d'un bon gruix de l'Assemblea General de la Federació Espanyola de Futbol, que li riu les gràcies, aplaudeix quan ataca el feminisme i condona uns comportaments que estan sent rebutjats arreu. Patriarcat en estat pur, diu Tània Verge.
Oriol Jové, moltíssimes gràcies.
I pendents de dilluns.
Sí, de dilluns, vaja.
Aquesta reunió, aviam si es reuneix efectivament al Tribunal Administratiu de l'Esport, un cop ha rebut aquesta, rebrà, vaja, aquesta tarda l'escrit del govern, sí, l'expedient del Consell Superior d'Esports, i doncs si finalment s'acaba reunint dilluns, a quina conclusió arriba, doncs, la màxima instància de la justícia esportiva.
I el que queda de tarda, si hi ha alguna reacció més, lògicament també l'apuntarem. Oriol, moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, canviarem de terç una mica, no? Que l'Armínia veig que torna a estar pàl·lida, com, però està com el color del guix ara mateix, Armínia. Però si això és bo, que per vostè li deu agradar aquest missatge, no?
Bueno, és que em fa molt mal el cap.
Sí.
Sembla que se m'hagi ficat un bitxo.
Ja, és igual.
A dintre.
Perfecte, passi. Vagi una estona al lavabo. Dos minuts i seran 6:15. Ara tornem.
RAC 1. La Vuelta 2023 comença a Barcelona. Els dies 26 i 27 d'agost tindran lloc les dues primeres etapes de la prova ciclista que recorreran els principals carrers de la ciutat. Gaudeix d'aquesta competició i planifica els teus desplaçaments. Consulta els canvis en la circulació al web mobilitat.barcelona. Ajuntament de Barcelona.
A tothom li costa creure que un elefant càpiga en uns 600. Però ara que IKEA obre una botiga XS amb inspiració XL a les Glòries, amb més de 1.000 productes i tota la gamma disponible en 24 hores, la cosa canvia, oi? T'esperem a partir del 31 d'agost a les Glòries. Més a IKEA.es/Catalunya.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Caravan. Oh. Ten hecho una oferta. Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
El peix és un aliment que ens aporta molts nutrients, però cal que sigui fresc i de qualitat. A Supermercat Plus Fresc ens arriba el peix i marisc més fresc de la Llotja de Tarragona, la Ràpita i d'altres llotges del país. I en menys de 24 hores el tens a les nostres peixateries, on te'l preparem al teu gust. I si vols, te'l cuinem al forn sense cap cost afegit mentre tu fas la resta de la compra. El peix més fresc a Plus Fresc, el súper que t'estima.
A Begur, de l'1 al 3 de setembre, celebrem la 18a Fira d'Indians.
Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils.
Música, havaneres, excepcionals concerts i molt més.
Aquest any amb la temàtica de famílies indianes. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972-62-45-20 i a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
Fira d'Indians a Begur.
Torna l'èxit a Barcelona. Història d'un senglar o alguna cosa de Ricard, a la Villarroel. Un monòleg escrit per Gabriel Calderón i protagonitzat per Joan Carreras, guanyador del Premi Max a actor protagonista. Un actor s'enfrontarà al repte d'interpretar el gran monarca Ricard III. Una joia escènica. A partir de l'1 de setembre, a la Villarroel. Compra les teves entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC 1. Tots som 1. Estiu.
Hem sopat a 2.000 restaurants, però res és comparable amb una pizza amb un sofà. Si et puc comparar amb 1.000 plans, però res és comparable quan estem tots junts. I han passat els mesos i ens hem anat fent grans. I wow, wow, wow. És estiu, et tranquis a sota el sol.
Tots som estiu.
Passa un minut de 6:15. Mira, ara estàvem parlant de la roda de premsa, però no del contingut, no. Ara arriba el Damià Amorós amb les seves històries i em diu, no sabeu el que és... Clar, que de l'ho consultem aquí. No sabeu el que és aquest edifici on s'ha fet la roda de premsa. Damià Amorós, bona tarda.
Què tal? Com anem?
Aplaudim aquesta
banda. Hola, Damià!
Què passa amb la delegació del govern de Tarragona?
Primer, que és quasi bé, com deia Salvador Dalí, el centre del món, més o menys. És el nostre senyor va posar el compàs per fer la bola. No, no, fora bromes. L'edifici on s'ha fet aquesta roda de premsa és una construcció d'Alejandro de la Sota, un dels grans arquitectes del segle XX espanyol, i és una construcció racionalista extraordinària, famosíssima arreu del món. A mi m'ha passat parlar amb gent, dir que sóc de Tarragona, la gent sorpresa, jo dic, mira, ara em diran l'amfiteatre, les muralles, la catedral, Oriol Grau, jo què sé, coses així, no típiques.
Cosa, qualsevol cosa.
I de cop dir, ostres, l'edifici del govern civil. I jo mateix en aquell moment pensar, de què m'està parlant aquesta gent? I és veritat que és un edifici que a dia d'avui escoles d'arquitectura de tot el món venen a Tarragona a visitar aquest espai. És a dir, és extraordinària la forma racionalista, pensada, els usos de la fusta, del mobiliari, fins i tot el mateix Alejandro de la Sota, el seu germà era fuster, era ebenista, i van dissenyar les taules, l'escut de l'estat espanyol que es veia darrere del director del CCD, em penso
que és. Sí, del CCD.
Tota aquesta fusteria ha estat restaurada i l'estat manté l'edifici a dia d'avui com una de les seves joies a Catalunya. També deies tu, Xavi, molt bé, que la delegació del govern...
Oh, clar, és que tenen bona vista aquesta gent.
Sí. La delegació del govern de Barcelona, que és la nacional, és un edifici del Domènech i Montaner. Domènech i Montaner que fa el xalet Montaner pel seu tiet, que és el mateix de Montaner i Simón, que és l'actual Fundació Tàpies, del carrer Aragó. I clar, fan aquests edificis extraordinaris, que són dignes i mereixedors. I jo crec que aquestes edificacions han d'acollir la seva funció administrativa, però han d'estar oberts al públic. Han de poder ser visitables. La Generalitat s'està treballant perquè sigui visitable i el Parlament de Catalunya ho és, però jo crec que explicar el valor patrimonial d'aquests elements és bàsic i ens fa entendre i estimar també el nostre patrimoni, que al cap i a la fi és la nostra herència.
Home, és que m'has deixat al·lucinat quan dius que la delegació del govern a Tarragona és l'edifici que per molta part de la comunitat internacional és el més destacat de Tarragona.
Clar.
I es pot visitar aquest o no es pot visitar?
Es pot visitar amb hores concertades. Crec que si la gent ho busca per internet segurament es pot visitar. Però jo us dic, és un edifici que impacta. Aquestes formes rectangulars, el color i l'ús del material, vidre, acer, pedra, que durant el temps del procés va estar bastant maltractat, podríem dir, òbviament, si feien protestes al voltant, però és un edifici extraordinari que completa un conjunt arquitectònic contemporani que és la plaça Imperial Tàrraco. Tothom que ha estat a Tarragona reconeixerà doncs, la Facultat de Lletres, aquest edifici, la seu de trànsit, que molta gent hi va pagar moltes pobres. Són aquests llocs que generen memòria popular, no? Podríem dir.
Absolutament. Però no hem vingut a parlar de... Mira, parlant de diners, per qui va la història avui? Perquè va de robatoris,
sí,
això, avui, no?
De
robatoris d'art.
Polis i cacos.
Sí, sí, senyor. Eh? Sí, senyor. Ja es vols explicar.
Polis i lladres. Mireu, mentre mig estat espanyol estava pendent de la informació d'aquest senyor del Rubiales, que a mi m'assembla tot una pel·lícula de Torrente.
Sí, en part ho és.
Anem pel camí, sí. I és bastant trist aquest personatge i tot el que l'envolta. Hi ha hagut al llarg d'aquesta setmana una sèrie de titulars sobre un affair, un affair, al Museu Britànic de Londres. Museu Britànic que és un dels grans fascinerosos del món dels museus. Fascinerós està inclòs en el DIEC, i vol dir persona que reincideix en l'art del robatori, del lladre.
Home, doncs és la gran definició
del Museu Britànic. És això. Tu passeges pel Museu Britànic i dius Egipte, Grècia, Catalunya... Jo no sabia que érem anglesos, no?
Tens alguna cosa teva, no?
Crec que hi ha alguna cosa de Sarral.
Ah, vaja,
de Poblet, segur, de Sarral...
No, dia d'Anglaterra, és a dir, tenen alguna cosa pròpia que no sigui robada?
I coses d'aquestes.
Ah, no?
Què tenen de Poblet?
De Poblet hi ha peces de les tombes reals, aquelles figuretes, els plorants...
Sí.
Que n'hi ha a Barcelona, n'hi ha a Tarragona, n'hi ha a Poblet, però també n'hi ha a Berlín... N'hi ha a Victòria, Austràlia, n'hi ha a Washington, Londres, a Nova York, és a dir, són aquelles peces que podem... són els nostres ambaixadors. Jo sempre dic que anar pel món i trobar peces nostres és una cosa que ens ha de fer contents, rics. Sí que és veritat que si les podem reclamar, reclamem-les i que tornin a casa, que s'exposin aquí.
Clar que sí.
Però si no, tenim ambaixadors gratis.
Ens ho han robat, no? Se'n porten el millor que tenim, això.
Hi ha de tot, eh? Hi ha una part que sí que pot
estar
exposada.
I a vegades que ho venem, també.
I de vegades hi ha factura. Sí, hi ha factura.
Què et dius, ara?
Sí. Armini, els catalans de les pedres en fan pans, no?
És veritat.
Doncs quan hi ha gana...
Clar, ja ho entenc, també.
Aleshores, per què ens portes al Museu Britànic?
Clar,
avui?
Hi ha hagut un munt de mitjans que aquesta setmana la misteriosa desaparició d'objectes del Museu Britànic acaba amb un treballador acomiadat, un titular del 324, el diari Ara, el cas del lladre del Museu Britànic, un treballador amb més de 30 anys de feina a l'institució. Bàsicament, parlo del que ha fet un treballador del Museu Britànic, que és robar durant 30 anys peces de la seva col·lecció.
30 anys, eh? Que dius, durant carai, sí que ho feia bé o sí que les mesures eren laxes.
Però clar, qui era aquesta persona? Era un conservador del museu, és a dir, és una de les persones de més confiança de l'entorn.
No,
però sí que hem d'explicar una cosa. Els museus, els grans museus, tenen una secció que és registre. Mm. Registre, podem dir que el que fa és registrar, documentar totes les peces que entren al conjunt del museu. Això, el Manacan té un sistema de registre fantàstic, totes les peces estan al minut localitzables, però aquí pues, va a fallar.
Durant 30 anys.
Durant 30 anys.
Damià, es va confirmar que era aquest senyor, el Peter Hicks, aquest?
Sí.
Perquè em pensava que només havia sortit als mitjans.
No, s'ha confirmat, i avui fa una estona s'ha confirmat, a més, la dimissió del director del museu.
Hola!
Que això jo crec...
Mira, aquí,
que és una forma d'aprendre.
Sí, allà sí.
També segurament sigui cosa de la religió. És a dir, els cristians tenim el perdó, és a dir, podem anar-nos a confessar, clean tot i expedient, i tu entres al cel tot net, no? Sant Pere et rep amb els braços oberts. Els anglicans no. És el pes de la vida, el pes de tot el que has fet, un versant també una mica protestant. I això... Si jo la cago, dimiteixo, deixo pas a algú altre. Aquí a Espanya hem vist que no funciona així.
No, jo pensava que era per la jeta, més que per la religió. Doncs. Sempre equivocat tota la vida.
Estic romantitzant una mica les coses.
Ah, d'acord, perfecte, perfecte.
I escolta'm, tenim diversos robatoris.
Sí.
Si voleu, en destaquem un que va passar no gaire lluny d'aquí.
A veure.
Un que va passar aquí a Barcelona,
sí.
On es van robar uns dibuixos de Salvador Dalí.
Ah, carai.
És a dir, tenim a casa nostra allò que sempre hem vist a les pel·lícules americanes, allò de guante blanco,
sí.
Els robatoris que veiem que entren en una casa. Aquí ha passat, mireu, són dos dibuixos que els va fer Salvador Dalí per les gràcies de l'Empordà, un llibre de Pere Coromines, que són, es titulen Els pagesos i les sardanes de festa major, i el robatori es produeix el gener del 2022, és a dir, no fa un any i poc. La policia, els Mossos, van aconseguir identificar els lladres que havien accedit en aquesta casa, i fins i tot van anar resseguint l'operació, arribant a veure que s'havia intentat vendre aquests dibuixos. Com es ven una obra d'art? Doncs en el mercat negre, perquè si surt en subhasta, surt en qualsevol galeria, al segon es detecta. Com es ven en el mercat negre? Hi ha moltes fórmules. Una de les que es coneixen és l'enviament d'una part de l'obra per comprovar que és l'autèntica.
Com una part de l'obra, que es carreguen un tros del quadre?
De vegades no directament al quadre, però imaginem que és un llibre. El Beat de Liébana, que hi ha a la Seu d'Urgell, que el van robar fa uns anys, en falta una pàgina, encara a dia d'avui. Per què falta una pàgina?
No fotis, estic escarregant una obra d'art.
La van arrencar.
No!
Creiem que aquesta peça és la que es va enviar al possible comprador per autentificar que és aquella, sí. I la resta es va poder trobar i recuperar. A dia d'avui està exposada amb unes mesures de seguretat extraordinàries. Però en això és allò com si enviessin el ditet amb el diari del dia.
Sí, sí. Doncs tal qual.
Una no perd valor, l'obra.
Sí, clar. Però si el comprador després acaba comprant la resta, ja la té tota sencera. Això és una cosa que no va passar amb el Còdex Calistino. Segur que tots recordarem l'estiu de fa 3 o 4 anys que l'electricista de la Catedral de Santiago roba el Còdex Calistino. Es va pensar que el Còdex estaria desmuntat, desfet, fins i tot en parts dividides per Santiago, per Galícia. Però què va passar? Que ell no volia vendre. Ell simplement se la va quedar a l'obra i la va guardar en un greix que tenia. I la policia va trobar aquesta peça i al voltant una quantitat de bitllets extraordinària que havien sortit de les bacines de la catedral, d'allò que diuen en castellà els cepillos, d'allà on posem la donació, doncs el tio havia fotut durant anys calés de la bacina, més d'un milió i mig d'euros, i un dia que el van fotre fora, com a despit, com a esto es mío y por qué me hacen fuera, o en gallec, vés a saber com ho devia dir, però broma, el Còdex Calistino.
I havia robat, o sigui, el Còdex...
Havia fotut els calés durant 30 anys treballant allà, i quan el fotem fora, el tio diu que s'emporta el Còdex Calistino a casa seva.
Però clar, no en va fer res i el van trobar i el van poder
recuperar. I el recuperar. Van trobar sencer, això és el bo, que no era un professional del món de... No era un caco, no era un lladre, però si hagués estat un professional, segurament en aquesta obra li hagués faltat una part, una fulla o diferents elements, que hagués enviat a possibles compradors.
I quin valor hagués tingut, tindria aquest llibre?
A mi no m'agrada mai parlar de diners. Com a historiador de l'àrea museòleg no m'agrada parlar de diners. Bé, jo crec que és una peça incalculable. Incalculable. És un document, un còdex, un manuscrit del segle XII...
I on dius que el guarden?
Ara, suposo que el guarden bastant millor dins d'una caixa forta de l'arxiu de la Catedral de Santiago de Compostela. Sí que és veritat, i això s'ha de fer molt bé, hi ha museus que, amb algunes peces, el que fan és exposar per la seva fragilitat, no pel valor econòmic, sinó per la fragilitat dels materials, facsímils, còpies.
Què em dius ara?
Sí, i això sempre s'explica. Això s'ha de posar a la cartela. La cartela és aquell cartellet que hi ha al costat, i hem de posar facsímil, reproducció.
Això t'anava a dir. Aquesta... Les carteles les podíem fer més grans, tu.
Que... Sí, això és un problema que amb l'edat es va veient.
Com les cartes de restaurants, també. Sí, que sí. Jo hi ha dies que ja demano per inèrcia. Mira, partim de la taula del costat.
Què em recomano? Mare,
és igual que sigui, ja està.
I aquella gent que agafa el paper i intenta fer ximpliau amb la mà i no s'amplia. Jo això ho he vist a casa.
Va, explica'ns-en una més, que tampoc tenim gaire més temps.
Si voleu un altre robatori, n'hi ha un que jo crec que és gros, molt gros, molt gros, molt gros, que és un assalt que hi va haver al Palau Reial de Madrid. Palau Reial de Madrid, que ara a Madrid han obert la galeria de col·leccions reals, just al costat.
Sí.
L'any 89, l'agost del 89, es troben a faltar tres peces. Dos pintures d'un arquebisbe de Fernando Valdés, la dama desconeguda, i una mà, segurament formava part d'un retrat més gran, i una obra de Carreño de Miranda. Les dues primeres atribuïdes a Velázquez. Dos pintors barrocs importants. Mm-hmm. Aquestes peces, la Brigada de Patrimoni Històric de la Policia Nacional les perd, no les troba, però fa un temps, recordareu aquell llibre que es deia King Corp, que va sortir, que van dir que allà explicaven que el rei Joan Carles havia tingut una filla... Això, clar, això és el que va cridar l'atenció a la gent. Però en aquell mateix
però
llibre...
Però tu no, et va cridar l'atenció una altra cosa.
Sí, clar, no, com a friqui del tema, sí. Allà s'explicava que a banda de la xiqueta, les faldilles i tot això, qui tenia els quadres que van robar del Palau Real era una amiga del rei Joan Carles.
Ah, caramba.
Doncs clar.
Que es va robar ell mateix.
La col·lecció real a dia d'avui espanyola no és propietat de la monarquia, no és propietat de la corona, sinó que és de Patrimonio Nacional, que és una organització depenent de vicepresidència del govern. Representa que aquests béns són de tots els ciutadans d'Espanya. Però qui els fa servir? La corona. Llavors, clar... Jo crec que si tingués a mà una cosa que no és meva, però la faig servir, potser sí que creuria que és meva, no? Fotut.
Sí, sí, no.
Fotut. I a tot això, també, que hi ha, és a dir, hem parlat dels cacos, hi ha, entre cometes, els bons, que serien les unitats de patrimoni històric. Aquí a Catalunya en tenim una de fantàstica, que és la dels Mossos d'Esquadra, que treballen molt bé, molt fins, estan allà a la Seu d'Ègara, A Sabadell, no ho entes mai perquè a Sabadell li diuen a cara, però bueno, això són problemes de l'àrea metropolitana, no és cosa meva.
I... No t'hi fotis.
No, no m'hi fotré, no m'hi fotré. I una recomanació que us faig molt ràpida d'una exposició que ja no existeix.
Ah, gràcies.
Sí, el 3 d'agost es va acabar a València una exposició on la Unitat de Patrimoni Històric de la Policia Nacional Valenciana explicava la seva feina en tema falsificacions. Hi havia 220 obres. En totes les obres només n'hi havia una que era original. I amb la guassa valenciana deien que si tu trobaves la peça, entre totes 220, la única original, et regalaven un catàleg de l'exposició.
Un catàleg de l'exposició?
Un catàleg de l'exposició.
I tu la vas trobar?
No hi vaig anar.
No hi vaig anar. No hi vaig anar. Que s'ho quedi, només faltaria. Clar que sí, home. Així, així m'agrada. Damià Amorós,
ànims.
Moltes gràcies.
Ànims, us espero una tarda divertida, em penso.
No, home, no, ara intentarem alegrar-nos, no sé, alegrar una mica del tema.
He vist gent
una
per aquí fora que sí, era divertida.
Amb també música i guitarres, a veure si tenim una mica de sort i podem... Esclar, tarda, si no...
Ja no cal, no, repetir res més del tema, no?
Home, depèn, tot dependrà. No. Imagina que ara surt Rubiales dient, mira, que al final sí, que marxo. Que llavors, potser això ho diríem.
No vull dimitir.
Creus que pot passar, això?
Ja ho sabem. No, no. No, no passarà,
és tard, ja, és tard.
Gràcies, Damià.
Gràcies a vosaltres.
3:15 PM. Una pausa i venim.
Versió estiu amb Xavi Rocamont.
Això t'encantarà. Compra en el teu centre Bauhaus fins al 31 d'agost i t'ho portem de forma gratuïta a casa. Un armari, un conjunt de jardí, renova el teu gust. Bauhaus, el teu centre de bricolatge, reformes, decoració i jardí. Consulta les condicions.
Fontvella t'omple de vida, el teu dia a dia i aquest estiu els màrquets i festivals de Catalunya.
Descobreix l'edició limitada de les noves ampolles als teus bars i restaurants preferits i podràs gaudir dels millors festivals de música i esdeveniments del país. Demana Fontvella, participa i podràs guanyar centenars d'entrades i experiències.
Aquest estiu, omple't de vida amb Fontvella.
Aquest estiu la tornada a casa serà més fàcil que mai. Aprofita els dies sense IVA de Conforama en sofàs, matalassos i mobles. Només fins al 5 de setembre. Ja botigues i a Conforama.es.
RAC1 i l'Ajuntament del Catllar presenten... Castells a RAC1 a la Diada Castellera del Catllar. Amb Xavi Aymerich en directe des de la plaça de la Vila. El dissabte 26 d'agost a 5:45 PM de la tarda, la temporada castellera arriba a una de les setmanes més destacades del calendari.
La colla vella dels Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca i la colla jove Xiquets de Tarragona coincidiran a la plaça de la Vila, una plaça diminuta amb tres colles castelleres gegants.
El dissabte 26 d'agost a 5:45 PM, l'exhibició de castells del Catllar al Tarragonès amb castells i actuacions històriques que no et pots perdre. Fent pinya, tots som un.
RAC 1. Aquest dissabte el Girona juga a RAC 1. A 10:15 PM, Sevilla-Girona. Els de Mitchell volen aprofitar el mal moment del rival que ha començat la Lliga amb dues derrotes. Viu el partit des de mitja hora abans amb la narració de Miquel Agut i els comentaris de Xavi Puig, Jaume Molló, Marc Brugués i Adai Benítez. Aquest dissabte, a partir de les 9, Sevilla-Girona. I per rematar-ho, tu diràs amb la prèvia del Villarreal-Barça fins a la 1 de la matinada. El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som u. RAC1.
Xavier Trias, bon dia i moltes felicitats.
Molt bon dia, moltes gràcies. Faig 77, a Picua.
Com que va néixer un 5 d'agost és Leo, vostè hi creu en això, l'horòscop?
No hi crec, però com que tothom diu que ser Leo està bé, doncs em deixa...
Regina Rodríguez Sirvent, autora de Les calces al sol.
La meva caixa està a la cuina del Matt Damon. Allà dins hi ha el llibre de Les calces al sol, unes calces comprades a una merceria de Gràcia, i llavors vaig traduir dos capítols, vaig fer una sinopsis llarga i li vaig fer una carta que comença Dear Matt, my name is Regina.
Cada dissabte i cada diumenge d'estiu de 9 a 2, Via Lliure, amb Eudald Martínez. RAC 1. Tots som 1. Estiu.
Hem sopat a 2.000 restaurants, però res és comparable amb una pizza amb un sofà. Si et puc comparar amb 1.000 plans, però res és comparable quan estem tots junts. I han passat els mesos i ens hem anat fent grans. I wow, oh, oh, oh. És estiu, eh? Et tranquis a sota el sol.
Tots som estiu.
Estamos en onda, estamos en onda.
Se sembla que ens cal, eh? Ens cal una mica d'alegria, una mica de ritme, que la tarda està complicada. Aviam si amb el sabor de gràcia ens alegren aquesta tarda, que ell és gent alegre, són gent que sempre estan amb la guitarra a la mà, amb la música al cap i al cos, i per tant venen amunt i avall amb concerts. Són els Sikus. Sikus, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Júnior, Sikus Júnior, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Un aplaudiment pels sabor de gràcia.
Moltes gràcies.
És a dir, pels Sikus Carbonell, que són part d'aquest sabor de gràcia que fa tants anys que ens animeu una mica al cotarro,
aquest novembre faran 29.
29 anys, Sikus.
Ostres!
Ja. Era més jovenet, jo era més guapo, més prim.
I jo,
tenia
i
més
jo.
Cabell.
M'has fet gran de cop, ara.
Aquest no havia nascut.
Tenies més cabell que ara, perquè...
Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Home, sí.
Ah, bueno, el tenies més llarg.
Més llarg, i no havien canes.
Ah, bueno,
el que passa que les canes m'agraden, eh?
Queden
vegades,
bé, eh?
Sí, a vegades em diuen, per què no tenyeixo? No, jo no em tenyeixo, jo sóc com sóc, i el que no li agrada que no miri.
Exacte, jo penso el mateix, eh?
I s'acaba la història.
Clar que sí, clar, el cabell ben blanc, home, sí. Clar.
Escolta'm, la guitarra a la mà, que després ens tocareu alguna cosa, no?
Quan
perquè
vulgueu,
perquè
sí,
després ens haurà de posar... És que portem un dia complicat,
ho
sí,
sé,
ho
sé,
perquè
ho
has
sé.
Vist, no? Que ho anem ho amb el dia amb la Federació Espanyola de Futbol,
ja
que sí, històries diverses.
Amb els petons.
Exacte, amb els petons i els gestos, perquè si fos el petó només... un combo va fer aquest home, saps? I aquí està, aquí s'ha quedat. Però...
I més que res les formes.
Clar, sí. clar.
I pitjor són els que l'aplaudeixen.
Mira, això abans ho comentàvem, perquè avui té una claca allà a la federació.
Els que... sous van en dansa, ja, eh?
Sí, clar. Per això us dic que ens anireu bé, per posar una miqueta de música i d'alegria a la història. Per cert, teniu concert diumenge, oi?
Si no plou, sí.
Si tot va bé, exacte.
Si tot va bé, sí.
El poble tenim... espanyol.
Sí, que passarà la volta ciclista, també.
Ah, mira, passa per allà.
Passa per allà, sí.
Doncs a veure que pugueu arribar
sí. No,
bé,
no,
perquè...
ens hem passat un plano per on hem d'entrar, per on hem d'aparcar, o sigui, això ho tenim clar. Però hi ha la volta ciclista, que està molt bé, també, i després, bueno, tot el que vegui la volta ciclista pot entrar al poble espanyol i gaudir d'un concert que farem en format més petitet, de rumba catalana, clar.
Perfecte.
No sabem fer una altra cosa.
Després anirem al tema de la rumba catalana, que és un altre dels temes de l'estiu, també.
Ja arribo.
Parlant de cores surrealistes, és una...
Bueno.
Deixem-te amb el Júnior, ara torno
sí,
amb tu,
no,
eh,
no,
Sikus, perquè, clar, tu has crescut amb música a casa, sempre.
Jo sí, des d'abans de néixer ja havia crescut
amb... la guitarra a la mà, pràcticament, ja, no? Perquè allà, a casa, la música ha de donar a tot drap tot el sant dia, o com va això?
Sí, a saco. A saco, a punta pala, tot el dia música, música.
Però
música.
Sembla que ho dius com a cansat.
Sí, perquè no puc més de la música.
Ho dius de veritat?
No, és broma.
Però t'has volgut dedicar a això?
Sí, però al principi no volia.
Ah, no?
No, va ser un dia que ens vam ajuntar els amics allà al barri i van començar a cantar, a tocar, i aquest senyor ens va veure i ens va dir, va, doncs feu un grup i fareu una cançó amb mi, justament a les festes de Gràcia. Ara farà 7 anys, si no m'equivoco.
7 anys? Sí. Quants en tens ara?
22.
Amb 15 anys, per tant.
Sí.
Et diuen, vinga, feu un grup
arriba.
Que vindràs amb mi. Eh?
El 16 el vaig agafar i ja venia
sí.
amb mi.
I quan em vaig veure allà dalt, vaig dir, aquí em quedo i no baixo més a la vida.
D'aquí no baixa ningú.
Això que diuen que la cabra tira el monte. Eh?
Clar, home, perquè tu els hi devies cantar també de petitets.
No, jo de petitets
no?
Sí, els hi comprava instruments amb ell i el seu germà que no pogut venir, el Gerai, però veia que no els hi agradava. Llavors vaig dir, bueno, els deixo per impossibles. I quan menys em vaig donar compte, els vaig veure per allà cantant, dic, ostres...
Però te'ls vas trobar pel carrer, eh?
Sí, vull allò que... de dir... Ja que ho fem-ho bé, no? No fa falta que us amagueu de mi, perquè no els havia sentit mai cantar així amb veu i tocar i tal, i vaig dir, home, ja que ho fem-ho bé, no?
Però sou d'ajuntar-vos a la plaça, per exemple, i improvisar una mica amb quatre instruments i aquell que ve d'aquí i començar a tocar coses, per exemple, o tanta música ja en tinc prou i estones lliures les dedico a l'oci i s'acaba la història?
Jo ja les estones lliures, sincerament, miro futbol, miro Netflix, saps? Us escolto vosaltres,
pues
saps
bé.
Què t'ho vull dir?
Sí, sí,
vull dir,
sí.
Ja faig altres coses. Però, bueno, clar, ells són més joves. Llavors, clar, tenen influències de moltes músiques perquè escolten molta música.
Mm-hmm.
Clar, jo a la seva edat també ho feia igual. Agafava el metro, m'anava a Discos Castelló,
oh,
allà
a
la Rambla.
Quin clàssic.
Me gastava la setmanada amb vinils.
Sí.
I clar, era el meu hobby, anar a escoltar els vinils, agafar la guitarra, intentar, saps?
Mm-hmm.
Era, bueno, la meva manera de distreure'm i sobretot d'aprendre.
No, mira, ara que parles d'estils, feu rumba catalana, però també heu incorporat reggaeton?
Sí, culpa meva. Culpa meva. No.
O gràcies a tu, és a dir, Junior, canvia una mica...
Per sort o per desgràcia.
Ara, així millor, així millor, així millor, així millor.
Qué alegría escuchar esto, ¿no?
Es la Rosalía, que la tenim aquí.
A mi m'agrada
aquí,
molt, la barreja, també.
Ah, clar, la Rosalía m'encanta, aquesta barreja. Us agrada Rosalía, per exemple?
Sí, sí,
no? La Rosalía, és, entenc que és, al final, referent, no? Com, o un d'ells.
Xavi, però tu, esta pregunta, o sigui, tu què et penses que respondran?
La veritat, espero
que... És que m'estàs un poco aquí como... No, espero que estàs intentant...
Però si anava a favor teu. Que no ho veus, que
bueno,
anava a favor teu.
Bueno, però és que fent la pregunta ofende. Vale, però bueno.
Doncs potser un dia trobes una sorpresa i ja dic, i diu, mira, doncs no sóc tant un referent. Però vaja, ell sí, ell sí. Ell ja entenc que el reggaeton el poses perquè li proposes un dia i jo crec que el reggaeton ha d'entrar. Perquè el veus que casa, perquè...
Jo vaig començar-lo a intentar a fer. I és una música que entra molt bé amb la rumba catalana. Mm-hmm. Perquè amb la rumba catalana entra bé, ell diu el 99% de les músiques, però entren bé el 100% de les músiques. Llavors... Entra perfecte. I també li vaig dir, s'ha de modernitzar una miqueta tot això, buscar-li una altra volta diferent a lo que és lo de tota la vida, mantenir lo de tota la vida però ficant coses noves.
Va costar, psicos?
Sí.
Et va costar.
Et fem grans.
En la cara, pa.
Ostres, noi, sí, quin pes a sobre.
No, 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 perquè a mi m'agrada... O sigui, Sabor de Gràcia sempre ha sigut un grup que ha fusionat la rumba gairebé a tots els estils, no? Però quan et venen amb coses de reggaeton, electrònica, ho veus lluny, no? Mm. I fins que no ho fas, i dius, i busques aquest equilibri de dir, ostres, és que la línia és tan fina de no perdre l'essència, i per nosaltres l'essència és això. Això sí que no ho podem perdre.
Mm-hmm. El ventilador.
El ventilador.
Eh? Mm-hmm.
La cançó mm-hmm. és aquesta, eh?
A veure, a veure.
Ja se m'han passat tots els vals.
Ara sí que estàs content de l'Armini, ara sí, ara sí, ara sí. A veure, una mica més.
Mira, a veure, doncs ja està, s'ha acabat.
Tampoc és una inclusió del reggaeton, vull dir que...
Però, inclusió,
exacte,
és cisellada.
Manar la rumba aquí.
Sí, sempre.
Clar.
És que si no perds la identitat. Mm. I quan perds la identitat ja no saps qui ets. Llavors, malament.
I nosaltres... Et va costar molt, però?
Eh?
Et va costar molt admetre-ho, això.
Al principi, sí. Després vaig veure, sobretot, sí, amb el seu germà, amb el Gerai.
A cada tema
el
demana.
Que el Gerai, papas, és més tranquil, aquest és més nerviós, aquell és més tranquil, més pausat, és més jovenet, també. Però, mira, veus, clar, m'ho va ensenyar, posa la guitarra... Dic, ostres, dic, pues, tens raó. Vull dir que a mi sempre m'agrada que la gent jove m'aporti sonoritats noves, sempre i quan, això sí, no perdem l'essència.
Quan sou, per cert, ara ja?
A Sabor de Gràcia?
Sí.
Bueno, quan anem tots som 12, quan normalment anem 8.
I aquí és només el Júnior que diu que té veu per incloure nous estils, per incloure
no,
tothom, eh?
No, no, tots poden aportar, clar que sí. Jo sóc el més vell ara del... De la banda. Llavors,
el que
passa...
té més experiència, és a dir, sí.
Bueno, digue-li així, sí, el que sí, té més edat, també, no?
Sí, exacte.
No és per molt, 49, però sí, tots sí, els altres sí. Pues, ja són més jovenets. Mm-hmm. Clar, hi ha gent de 40, gent de 30, gent de com ell, de 22, el Gerai, que té 19. Clar, hi ha diferents generacions. Llavors, clar, tens que trobar aquest equilibri. A vegades tinc que fer, nens, prou.
Fins aquí. Per cert, que l'Eulàlia, que estava preparant l'entrevista, diu, Anna, és que el tros de reggaeton era el principi de la cançó.
Però
que...
molt bèstia, era. A veure, anem al principi. Gràcies, cor. Thank you, arigato.
Encenga el ventilador. Això és amb el Lil Dami.
Això és amb el Lil Dami.
Això és amb el Lil Dami.
A veure.
Ara, quan puguis, recuperem l'anterior, Oriol, a veure aquell principi que diem de la mescla aquesta de reggaeton i de rumba. Aquí la veus.
Aquesta.
Però, xicos, tu t'atreveixes a dir-li rumbatón o...?
No, és rumba catalana.
Rumbatón no, eh?
No, home, si les estem tinguent amb el Ministeri per Rumba Espanyola, només falta que li digui ara rumbatón.
Però com género o subgénero.
L'has tret tu, el tema.
Bueno, venia el cas, és que me l'ha ficat votant.
Sí, i m'encanta perquè fa assistència de tant en tant la Rosalía. Què passa amb això? A veure, què passa amb el Ministeri de Cultura? Què passa amb la rumba catalana?
Bueno, passa que els tècnics, pues, ells ho globalitzen tot, i amb la Jota aragonesa han fet el mateix, han agafat la Jota. Mm-hmm. I venen la Jota. Mm-hmm. Però fora d'Espanya, com es coneix aquesta Jota? Com la Jota espanyola.
Sí.
Vale? Nosaltres... la rumba catalana té la seva pròpia identitat. Té la seva pròpia, diguéssim, a part de l'identitat, la seva pròpia història. I una cosa és la rumba flamenca i l'altra és la rumba catalana. No tenen res a veure. És com si et mengessis un iogurt i una poma. Les dues coses són per postres, però un és un làctic i l'altre és una fruita. I això és el que no entenen. M'has entès?
De fet, ell, l'Amadeu, aquell dia ens trucava, el trucàvem, estava, lògicament, emprenyadíssim, perquè era el mateix dia, a més a més, a tot plegat, i ens deia que fins i tot el volien incloure com a subgènere de...